Jan Molina va tornar a lesionar-se ahir a Ripollet.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Feina feta, segurament amb més patiments dels previstos, sobretot després de marxar al descans 0-3, però, tot i vendre molt cara la derrota al Ripollet, el Sabadell ha passat als vuitens de final de la Copa Catalunya. Demanàvem ahir que no hi hagués peatge en forma de lesió, i malauradament només 12 minuts va durar Jan Molina sobre el terreny de joc. I fa mal, perquè plou sobre mullat. Sense cap mena de dubte, la pitjor imatge del derbi del Ripoll d'ahir al vespre. El migcampista de Calaf retirant-se entre plors, abatut, la samarreta al cap sense voler saber res. I què dir en aquests moments el jugador? Clar, jove, prometedor, que surt del Barça, que en les estonetes que ha tingut ha deixat bones sensacions aquí a Sabadell, però que està vivint un autèntic malson, un calvari, una tortura en forma de lesions continuades. Ahir, de nou, a la zona de l'isquio. De nou, trencament muscular, òbviament, a l'espera de més proves mèdiques. De l'etern bucle del jugador, que ja porta 3 anys encadenant lesions, insisteixo, fa mal, és dolorós des de fora i només queda el consol d'animar a la persona, al futbolista, que deu estar ara mateix ja enfonsat després de veure que tant d'esforç per recuperar-se ha acabat en el mateix punt de la pel·lícula.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Meritxell Dambring al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça femení visita el Chelsea a les 9 en una nova jornada, la quarta de la Champions. Abans, a 3 de 7, tindrem un Twente Atlético de Madrid. Ahir el Real Madrid va caure 2-1 contra el vigent campió d'Europa, l'Arsenal. En handbol, triomf del Barcelona 27-30 a la pista del PSG, amb un gran paper del porter blaugrana Emil Nielsen. Els sabadellencs Aleix Gómez i Dani Fernández van signar 4 i 2 gols respectivament. I en bàsquet, victòria del Joventut de Badalona a porta tancada contra l'Apoel Olón. La penya es va imposar 97-95 sobre la Butzina per accedir al top 16 de la Champions. A l'Eurocup, en canvi, derrota del Manresa 97-93 a Venècia. Avui és el torn de l'Eurolliga. Anadolu Efes Barcelona a 2-7. Estrena de la segona etapa de Xavi Pasqual a la banqueta culer. Sumari de l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Programa intens, el d'avui, post de Copa Catalunya-Ripollet ahir. Marxarem fins a Suïssa amb Aaron Rey. Recordarem l'època daurada del Sabadell femení. Avui, que és dia d'efemèrides, i a més, la derrota del Keyo a la Champions o Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
Álvaro Fernández de l'Avilés suma 365 minuts sense encaixar, una xifra que comença a recordar-nos a la de Diego Foli fins fa ben poc. El 50% dels gols del Mérida, tot això, també a l'altre grup, han estat a pilota aturada, que crida l'atenció. El mitjapunta Luismi del Cartagena ha parlat abans de l'entrenament. El Nàstic és un dels més de 400 clubs catalans que han demanat a la Federació Catalana la convocatòria d'una assemblea general extraordinària. I el Marbella farà l'homenatge a la base en el Dia de la Cantera, que és com han anomenat la prèvia del partit contra el líder Atlético Madrileño.
La notícia curiosa.
La trobem al món de les 9 i la llegim al Marca. I diu així, literal, el Pablo Escobar modern és un esportista olímpic. L'FBI intensifica la caça del narcoterrorista assassí canadenc Ryan Whiting, que va ser olímpic l'any 2002.
De quin partit no estarem pendents?
Del Grobina Albers, a les 5 de la tarda, play-off descens a Letònia.
I a les xarxes socials.
Marcel Lladó, el capità del Ripollet, esperonant els seus companys abans del partit d'ahir contra el Sabadell.
No hace falta decir nada más. Disfrutar mucho, dejarlo todo, sobre todo, porque no sabemos cuándo vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Y a ver si suena la flauta. Lo bonito que sería al final del partido que haya sonado la flauta, que pues a disfrutarlo y a apretar el...
Hem vist el vídeo a les stories del perfil oficial del Ripollet a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
El Xavi Andreu, la nostra companya de recepció, la Soraya García, també el futbolista sabadellenc Brian López, l'exarlequinat Pep Pagès i, per acabar-ho d'adobar, Víctor Cabanas. I a tot això, a la intel·ligència artificial, li demanem amb quin partit es queda de tota la història del futbol femení del Centre d'Esports.
Probablement el partit més destacat de la història del Sabadell femení sigui la final de la Copa de la Reina de 2003, que el club va guanyar i que segueix sent el major títol de la secció femenina. Va ser el primer i únic gran títol nacional de l'equip femení, suposant un punt culminant d'una generació molt competitiva que aleshores lluitava colze amb els més grans del país. Per a la història del club, tant masculí com femení, aquella Copa del 2003 és una fita que segueix sent referència i orgull.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 9 minutets per sobre de la una, en directe aquest dijous 20 de novembre. Ja ho dic, ara dia d'efemèrides, i no només per la mort de Franco, que avui n'hem parlat al Twitch de Ràdio Sabadell. Després us explico de què va l'efemèride arlequinada que tenim avui. Però avui dia de ressaca, també, amb la Copa Catalunya i aquesta classificació per la setena ronda, pels vuitens de final de la competició del Centre d'Esports Sabadell, un equip que avui descansa abans d'encetar ja la curta preparació per allò del calendari intens del partit de diumenge contra el Sevilla Atlético. Ahir es van fer els deures. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Victòria 2-3 contra el Ripollet per continuar invictes aquesta temporada, per gairebé allargar totes aquestes estadístiques positives d'aquest curs, però en un partit que va tenir clarament dues cares, eh?
Sí, i una molt mala notícia, que és amb la que has començat avui parlant, evidentment, perquè és aquest peatge caríssim que li deixa la Copa Catalunya al Sabadell, la lesió que no apunta a bones maneres de Gemolina, però bé, després en parlem. Pel que fa al partit, com dius, dues cares. La primera, de clar domini, de rotund, aclaparador, domini arlequinat, fins i tot amb aquesta efectivitat d'anar al descans amb 0-3, amb els gols de Cortés, el penal transformat per Rubén i el golaç de Tito Tolosa. I una segona meitat on tot va relaxar-se, on segurament un pèl massa per part arlequinada va fer aquesta baixada d'intensitat, i per contra el Ripollet, direm allò de sense res a perdre, que mica en mica va anar recuperant terreny, també animat pels gols, primer retallant distàncies amb l'1-3, després retallant encara més distàncies amb el 2-3 en la recta final del partit, i fins i tot, Adri, amb aquesta sensació d'arribar a posar-li la por al cos al Sabadell, als aficionats, a tots els arlequinats, perquè per uns minuts va sobrevolar el fantasma de la possible tanda de penals en cas que el Ripollet hagués arribat a empatar l'enfrontament.
No hi ha manera que José Ortega, el pobre, deixi una porteria a zero amb el Centre d'Esports. No ho ha experimentat encara en la temporada i mitja que porta aquí. Ahir va ser a pilota aturada, una falta lateral i l'altra de córner, segurament massa lliure de Marc Collado per fer aquest 2-3, i fins i tot Ferran Costa va haver de recórrer a les acaballes a jugadors que no sé si en un primer moment estaven en el planning de tenir minuts o no, com Arthur Bonaldo, sobretot, com Sergi Segura, per acabar de lligar, de rodonir el partit en aquests últims minuts, de fletxa cap amunt del Ripollet i d'un Sabadell que al final va fer valer aquest punt d'efectivitat de la primera meitat, però que és veritat que en certa manera va jugar una mica en foc.
Sí, i estic segur, bé, pràcticament segur, no ho puc confirmar al 100%, perquè no estic al cap de Ferran Costa ni tampoc del seu staff per saber quin era el pla de partit, però si l'enfrontament hagués estat més còmode com ho havia estat a la primera meitat, segur que, o gairebé segur, insisteixo, aquests dos noms que has dit, que van entrar en la recta final per acabar de solidificar l'equip, segurament haguessin donat entrada a més joves.
A Jan Font, no?
Jan Font, Miquel González, que es va quedar també sense jugar al mexicà. Bé, segur que haguessin vist potser a aquests joves. En tot cas, com diem, un Sabadell que va, sí, o que és clarament superior, evidentment amb aquesta superioritat de categoria que ho va demostrar la primera meitat, no tant a la segona meitat. Comencem a repassar una miqueta tot el que es va dir en el postpartit, perquè és el propi Ferran Costa el primer que no amaga, Adri, les seves sensacions. Com diem, content per moltes coses, el tècnic arlequinat, la primera meitat, el debut dels joves, òbviament per la classificació, que al cap i a la fi és del que es tractava, però deixant molt clar, com sempre fa també, amb aquest punt d'autocrítica, de que hi havia altres aspectes, començant per la segona meitat que havia fet l'equip, que no l'havien deixat tan content.
Començar amb la setmana amb dos reptes importants. El primer ja tenim el xec, en una primera part on crec que l'equip està molt molt bé, i en una segona on al final no hi ha dreceres. L'única manera de guanyar partits, demostrar superioritat, és jugar cada acció com fem sempre, amb el màxim de tensió competitiva, amb el màxim de concentració. Crec que això la segona part no ha estat. Ells han trobat el gol, i quan perds aquest punt d'atenció després vols arrencar i no pots, i el rival va en moto.
Doncs li va donar vida, li va donar gas a la moto aquest primer i sobretot el segon gol al Ripollet, i aquestes quatre categories de diferència que hi havia no es van notar tant en el tram final, a la segona meitat, a més amb l'entrada de gent com Olid, que li va portar també un plus al conjunt ripolletenc. Li preguntàvem fins i tot directament a Ferran Costa, que enteníem, que suposàvem, que no li havia agradat gens la manera com havien encaixat els gols al Sabadell, perquè si ja deia el dia del Betis Deportivo que no et poden fer un gol en un córner a favor, que aquella contra que va fer el filial bètic s'ha de tallar abans, doncs ahir els dos gols a pilota aturada, amb una sensació de certa fragilitat en els marcatges.
Sí, van ser dues jugades, aquesta falta lateral i aquest llançament de cantonada, que evidentment van posar de manifest que la intensitat, aquesta baixada d'intensitat de la segona meitat, segur que també es va pagar amb aquestes conseqüències. En aquest sentit, el vestidor, en la mateixa línia que l'entrenador, també celebrava la classificació, però també amb aquesta petita dosi d'autocrítica, perquè és cert que el Sabadell era el clar favorit. De fet, insistim, que ningú pensi així sentint-nos avui que estem parlant del contrari. No, l'eliminatòria es va tirar endavant, tal com s'esperava, però els propis futbolistes són conscients que no els hi valen aquests minuts de distracció o de no tanta intensitat. Tornem-hi, les categories són les que són, amb una diferència evident en aquest cas entre el Sabadell i el Ripollet, però també hi ha un punt de que la ciència del futbol, diu en aquest cas una de les veus autoritzades del vestidor com és Rubén Martínez, no és una ciència exacta.
Bueno, sabem al final que tot i que hi ha diferència a les categories, sempre hi ha sorpreses, en el sentit de que no guanya sempre el de la categoria més alta. Llavors nosaltres afrontàvem el partit amb la màxima serietat possible. Crec que hem sortit bé a la primera part, i bueno, a la segona el rival juga i se'ns ha complicat.
Doncs això mateix, se li ha complicat o se li va complicar el partit al Sabadell, com estem dient, sobretot en aquesta segona meitat amb els dos gols del quadre ripolletenc. De tota manera, insisteix Rubén Martínez que estaven clarament avisats, que s'havia estudiat bé, que s'havia analitzat bé el joc del conjunt d'Eloi Martínez, d'aquest Ripollet, un equip, en aquest cas de primera catalana, recordem, una categoria just per sota del filial del Centre d'Esports Sabadell, però que amaga i que té, evidentment, les seves qualitats. Sobretot un equip que va veure com mica en mica i al ritme de gols es va acabar animant i va arribar a creure, i amb raó, que era capaç d'igualar l'eliminatòria.
Hem preparat el partit els dies que hem tingut, hem vist el vídeo i sabíem que, com t'he dit, que tenen els dos jugadors amb un golpeig molt, molt bo. Són un equip que juga bé a futbol, que a la Lliga no els estava anant del tot bé, però bueno, que des d'aquí ara també desitjar-li sort a la Lliga.
Doncs res, en aquest cas, Rubén Martínez també, analitzant aquesta circumstància, com diem, d'aquest bon peu, que van demostrar en les accions d'estratègia els jugadors del Ripollet, i que, tornem-hi, van posar la por al cos, com a mínim en el tram final del partit, durant alguns minuts als jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Per sort, Adri va acabar bé, i per tant, avui tot ho deixem en una mera anècdota.
Et pregunto pels joves, pel seu paper ahir, suposo que amb regust diferent, depèn de quin sigui el nom. Ho dic, per exemple, perquè Fran Rivera va entrar amb el partit avançat i en el pitjor moment per entrar segurament, i tampoc va poder lluir-se gaire. Però, a banda d'ell, no sé, Tito, que és qui va suplir precisament el lesionat Jan Molina, i que a més va fer un colarro, Lluís Esteve, que va anar de menys a més i va fer un bon paper, Jordi Ortega, que és dels joves, tot i que estan no en dinàmica primària, primer equip, sinó en fitxa de primer equip, o sobretot Alonso Zamora, no sé com els vas veure tu.
Doncs mira, a un bon nivell, i de fet ningú no diria que en alguns casos, com en el cas d'Alonso Zamora que comentes, i en el cas de Fran Rivera, recordem que són jugadors encara en edat juvenil. En el cas d'Alonso Zamora, encara més insultantment jove, perquè recordem que està tot just aquest any amb 16, sent el seu primer any en categoria juvenil, i en canvi, doncs, com diem, està ja en dinàmica del primer equip en el dia a dia, i ahir finalment va poder jugar els seus primers minuts en un partit oficial. Ferran Costa en parlava al final del partit també, d'aquest paper dels joves amb els quals, això sí, sobretot en el cas de Zamora o de Fran Rivera, demana tenir molta paciència perquè els compara, que se mantengui, amb algun nom que ja està tocant primera divisió, i és evident que no tots, tots no poden tenir el mateix nivell.
A vegades tenim presses i interpretem que tothom és Pau Cubarsí, i no és així. Al final les coses pues, tenen el seu procés. Crec que dies com el d'avui ajuden a accelerar aquest procés, i bueno, al final jo els avaluo en el dia a dia, no només pel partit d'avui.
Doncs no tothom és Cubarsí, o no tothom és Lamine Yamal, evidentment.
Està clar.
Però vaja, que queda...
I a vegades, és cert, perdona, que se'ns oblida tots, eh? Una mica...
Ens poden les ganes de veure el
que
ja,
veus,
no?
Alonso Zamora ahí batallant contra Olid, per exemple, i no et diré que un podia ser el pare de l'altre, perquè és una exageració que no correspon ni respecte al jugador del Ripollet, però és que Alonso Zamora, quan Olid va debutar, igual començava a jugar al Sabadell Nord, mira què et dic.
Sí, va fer-ho amb 3 anys, o sigui que imagina't. De tots ells, amb qui et quedes? Aquí va ser millor per tu, Esteve, Alonso...
Segurament el que va fer el partit més regular, per mi, va ser Lluís Esteve. No dic que els altres no estiguessin a un bon nivell, però l'ex de l'Hospitalet, és cert que va començar un pèl nerviós, potser en les primeres accions, però les coses com són, després va anar d'allò que es diu de menys a més...
Força al penal, no?
I va acabar a un bon nivell, sent dels jugadors més sencers que van estar al llarg de gairebé tot l'enfrontament. Com dic, es van entonant a mesura que passaven els minuts, i hem de recordar que també debutava, que encara no l'havien vist jugar, en aquest cas amb el Centre d'Esports Sabadell, un partit oficial. Parlàvem amb ell al final de l'enfrontament, i recordant com de car, Adri, està sent pels joves, o pels no joves, entrant l'11 titular. I és que les coses estan funcionant. L'equip està a un gran nivell, i recorda en aquest cas l'ex de l'Hospitalet, Lluís Esteve, que això, doncs, evidentment, ho fa difícil i cal esperar el seu torn.
Jo estic content. Al final costa molt entrar a tenir minuts, els minuts van molt cars, però això és una bona senyal de que l'equip està fent bé les coses. Al final, si un equip no està molt bé, sí que es comencen a repartir més minuts perquè la gent no acaba d'encaixar, però crec que estem fent una temporada que molta gent no esperava, però nosaltres som ambiciosos, i per la meva part, òbviament content d'haver pogut sumar els primers minuts oficials, i a partir d'ara cap amunt, intentar sempre estar a la disponibilitat del míster i de l'equip, i pensar sempre com un conjunt, que és el que som.
I una no gaire habitual ni fàcil de trobar. Quan parlem amb jugadors que no estan gaudint de massa minuts, no sempre és fàcil que es posi en la llista d'agraïments precisament a qui decideix que no pots jugar o que no tens tants minuts, que és, en aquest cas, l'entrenador, i en aquest cas, en concret, per Lluís Esteve, el nom de Ferran Costa. Doncs bé, sentim el jugador català deixar clar que el tècnic sempre ha anat de cara, sempre és sincer, i que això ho posa amb molt agraïment.
Amb l'entrenador tothom té una relació molt propera, amb tot l'estaf tenim una molt bona relació i ens diem les coses a la cara. Llavors, no hi ha falses relacions ni falses promeses ni res. El míster és honest, jo ho sé, jo sé que és molt complicat tenir minuts en aquest equip, i a partir d'ara jo m'ho prenc bé. Òbviament, sempre que et diuen que estàs per un bon camí, que estàs treballant bé, t'ho prens bé, i res, poc més. Al final, el futbol no es tracta de ser just o ser injust, es tracta de que s'ha de posar qui s'ha de posar, i poc més, jo content, i a partir d'ara seguir treballant.
Doncs, com deies, no és gaire habitual, escoltar un jugador que encara no s'havia estrenat a mitjans de novembre amb aquestes bones paraules respecte a la feina del dia a dia i l'honestedat, diuen, de l'entrenador. I el pitjor de tot plegat, el que dèiem abans, el nom propi, Jan Molina, és que és el que sempre ens preocupa i no és allò per haver portat nosaltres la mala estrogança, però en un partit amb tanta diferència a nivell de categories, de canvi de superfície, de dimensions, etc, sempre un pensa que no es lesioni ningú i malauradament sí que ens ha deixat aquesta Copa Catalunya aquest peatge, ahir en forma de nova lesió de Jan Molina, i em deies que no sé si utilitzar la paraula greu, però clar, quan plou tan sobre mullat.
Sí, la veritat és que no tenim la base encara de la lesió. Recordem que el Sabadell no ho comunicarà, per tant, haurem de viure una mica a cegues en aquest sentit, però de fet no se li han fet encara ni les proves mèdiques al de Calaf, però evidentment no pinta bé la cosa, sobretot perquè és una recaiguda, clarament, en una zona que ell ja de per si té molt tocada, que és la de l'isquio. La temporada passada ja el vam veure patir durant molts mesos aquesta circumstància. De fet, aquesta temporada no l'havia pogut o no l'ha començat amb la resta de companys precisament perquè encara s'estava recuperant d'una lesió. De fet, ahir jugava la seva primera titularitat, havia tingut algun minutet així molt escàs, però ell la seva primera titularitat amb aquesta temporada 25-26, i en una acció individual, doncs malauradament el pitjor que podíem veure, que és el jugador destrossat a la gespa, plorant, com deies abans, sense voler saber gairebé res de ningú, i fruit un altre cop d'una lesió que sempre és el pitjor que li pot passar a un futbolista. Molt tocat el de Calaf, molt tocat els companys al vestidor, molt tocat el cos tècnic, i al capdavant d'ells Ferran Costa, que reconeixia que era un moment dur i que tocarà estar, malauradament, un altre cop al costat de Jan Molina per tot el que necessiti.
Parlant en plata és una putada i com a grup estem fotuts, i és una situació que ens fa mal perquè és un noi extraordinari, perquè la veritat que està passant un calvari amb les lesions. Això ens deixa, com dic, molt fotuts, i a part en un grup com el nostre on les relacions humanes són tan fortes, doncs patim molt per ell, i ara el que ens toca doncs és ser prudents fins a poder realitzar les proves.
Doncs això, prudència i a l'espera de, per cert, que el vestidor també ahir va voler llançar ànims públicament, perquè en privat ja l'havien fet, evidentment, tots, a Jan Molina, i la veu més autoritzada, segurament, per l'experiència en aquest cas, el més veterà d'aquesta plantilla, l'avi, com li diuen els seus propis companys, Rubén Martínez, també llançava aquest missatge en roda de premsa.
Sobretot també vull enviar ànims a en Jan, perquè és un company que ho està passant malament, i donar-li els ànims perquè és molt important per nosaltres, i molt bon nano.
Doncs bon nano, i des d'aquí també que ens hi sumem aquest punt d'ànims, perquè com dèiem abans és que al final és un calvari, és un malson, i evidentment tots el volem veure de curt, però el primer és ell, i al final porta entre unes coses i unes altres, no inèdit, perquè ha anat traient el cap en alguna convocatòria, en algun partit, però molt amb comptagotes des dels seus últims mesos ja a Can Barça. Aquí a Sabadell està sent una autèntica tortura pel migcampista. Pensem ja de cara al futur o què? Perquè avui dèiem que dia de relativa tranquil·litat, de descans, però és que el partit de Lliga següent no està tan lluny.
No, tindrà dues sessions, de fet, només Ferran Costa i els seus jugadors per preparar aquesta cita, la de demà i la de dissabte, perquè diumenge torna a la Lliga, torna aquest partit, en aquest cas contra el Sevilla Atlético, amb un Sabadell que ve de dues victòries consecutives, això és evident, guanyar al camp del Betis i guanyar ja a Ripollet, però que ara té un repte majúscul, que és el de tornar a guanyar a casa, on recordem que els arlequinats només han aconseguit una victòria com a locals, curiosament, això sí, contra un altre filial, en aquest cas el del Villarreal. I, per què no dir-ho, continuar també amb el repte de pressionar els equips de la zona alta, sobretot, Adri, ja sé que me'n vaig molt enllà i que ara m'estirarien de les orelles tots els components arlequinats, ja amb la vista posada en el nou Sardenya i en la visita a l'Europa de la setmana que ve. Però bé, repte de guanyar, i ja posats el repte de marcar. Tinc unes ganes d'haver de deixar de parlar de que l'equip li costa marcar a casa. Recordem que només ha marcat un gol com a local amb aquesta victòria que dèiem davant el filial del Villarreal, aquell 1-0. És cert que no encaixa, però és cert, també, i com estem dient des de fa dies, que marca molt poc o poquíssim, sobretot veient tot el que genera. Doncs bé, Lluís Esteve, avui hem tornat a escoltar a un jugador del vestidor, en aquest cas un dels més joves, assegurar que hi ha tranquil·litat amb aquest aspecte i que tots estan segurs que els resultats acabaran arribant.
final marcar gols sempre costa, però ja et dic, nosaltres estem tranquils perquè el dia a dia és molt bo. Al final treballem molt i crec que si aquesta és la clau, si no estàs treballant bé en el dia a dia, els gols no arribaran mai, però estem tranquils perquè sí que és una casuística de que fora estem marcant molt més que a casa, però si al dia a dia els entrenos estem bé, de cara a porteria seguim treballant i millorem, els gols arribaran. Per tant, no és una preocupació important per l'equip i jo crec que si seguim amb una bona línia, sobretot en el dia a dia, acaben arribant els gols.
Doncs acabaran arribant, diu, els gols, i per tant no hi ha aquest punt de psicosi, però és ben estranya i no afegiré res més perquè n'hem parlat de sobres, de fa setmanes ja, d'allò de com pot ser que fora de casa hi hagi tants gols a favor, en contra, etc. I aquí només un, però vaja, una prova més, i mira, no m'havia quedat jo amb aquest detall, que va ser contra un filial l'únic gol, o sigui, aquí hi ha una escletxa per l'esperança. Crec que no hem comentat, per això, Sergi, els 8, si no m'ha descomptat, jugadors que ahir no van tenir protagonisme. Perquè, evidentment, era de calaix els jugadors que anaven a ser, però també ens donen pistes de cara al partit d'aquesta setmana. Parlo dels Fuoli, Urri, Pinto, López Pinto, Estals, Escudero, Quadri, que estava en convocatòria però no va jugar, Priego, no l'he esmentat, no l'he esmentat, i Kaiser, o sigui, estem parlant de 8, que més o menys molt ha de variar la cosa perquè no estiguin a l'11.
Sumalí, Bonaldo, que va jugar 5 minutets i per circumstàncies concretes, i Sergi Segura, que també va jugar aquests 5 minutets i escaig per circumstàncies concretes.
Sí, potser Segura o Ripoll.
I aquí et surt un gairebé un 11 titular. És quan Ferran Costa ens està sortint, o no, i ja té la idea clara i fa un 11 absolutament revolucionari. Però, com dius, és evident que dona pistes als jugadors que, per una raó o per una altra, ahir van descansar d'entrada, alguns perquè havien jugat el dia abans, en el cas d'Urri i d'Estals, i d'altres perquè són, si fem el còmput general, l'Adri segurament ens surt la llista del top 7, top 8 de jugadors que més minuts han disputat fins ara, gairebé Bonaldo, que és que ho juga gairebé tot i que a sobre ahir també va jugar uns minutets. Però bé, en tot cas, és evident que ahir l'equip, tot i ser de garanties, amb jugadors experimentats i una barreja de veterans i joves, però que hi ha una unitat A, anem a dir-ho així, encara que són illets, que ahir doncs, s'ho va mirar i va patir segur en els últims minuts des de la graderia veient els seus companys.
Ahir va fer fred, també, eh?
Molt fred. Bé, no, jo, molt fred. No sé si la gent té la mateixa impressió, perquè això del fred i de la calor és molt, molt personal, però va haver-hi minuts de molt fred.
I diumenge?
I diumenge més. Ara seré egoista.
A
diferència d'ahir,
no?
Que estàvem tots a la intempèrie, el diumenge alguns tindrem la sort... que l'estiu s'ha de dir que és el contrari, però ara a l'hivern s'agraeix estar de tancadets a la cabina. Crec que ho agrairem més que la gent, que haurà de tirar de manta, de jaqueta gruixuda, de guants, de barret, del que vulguin, però que vinguin abrigats, que el partit de diumenge és tard, fa fred, o farà fred, però és importantíssim, eh?
Amb Urri, recordem, amb 4 grogues, per tant, si veu l'amonestació, es perdria la visita al nou Sardenya, seria bastant convenient que no la veiés.
Seria important
estaria
que no la veiés.
Estaria bé, seria tot un què, i simplement per arrodonir-ho, demà tornada a la feina en una setmana estranya, demà dia de molta teca també, perquè hi haurà roda de premsa del míster una altra vegada, de Ferran Costa. Rematem una mica l'agenda, no sé què més m'he deixat.
Doncs res, poca més, que el que dèiem, que el partit és a quarts de nou de la tarda vespre nit de diumenge, que nosaltres ens hi posarem a les 8, i per cert, ara és un apunt que no té res a veure amb aquest Sevilla-Atlético, de cara a la setmana que ve, saps allò que es va fer la trobada amb l'ara ja destituït Luis César aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, amb motiu del Sabadell Nàstic, doncs bé, si no hi ha canvis, dimecres que ve trobada entre Dai Benítez i Ferran Costa, en aquest cas el nou Sardenya, però això serà ja en la prèvia i en la setmana d'aquest Europa Sabadell que arribarà divendres. Com diem, centrem-nos que el més important és el d'aquest diumenge contra el Sevilla Atlético.
I no havíem comentat, per cert, com van anar la resta d'eliminatòries. Recordem que la següent ronda han d'entrar ja primeres federacions de l'any passat, que apunta al dia 1 de desembre el sorteig, perquè recordem que queden encara 3 eliminatòries que juguen la setmana que ve, el dimecres de la setmana que ve, d'aquesta ronda de 16ens de final de la Copa Catalunya. El Cardona va avançar-se contra el Terrassa, però va acabar golejat, 1-5, per tant, podríem tenir derbi contra l'equip ara entrenat per Oriol Alsina. També van passar a ronda el Peralada, el Sant Andreu, als penals a Vic, el Lleida a Mollerussa es va classificar, i la única sorpresa de moment, Sergi, aquest Nàstic Soccer Academy Camp Juliu de l'Arbós, del Baix Penedès.
Pocs noms, jo li fotria alguna cosa més.
És el Camp Juliu. Sí, el Camp Juliu, que va eliminar el Reus.
El Reus que havia eliminat
l'Europa a l'anterior, no, a la Copa, no,
a la Copa del Rei.
I he vist l'alineació, jugava Fernández, jugava Ostrell, o sigui que amb noms coneguts aquí de Sabadell que van ser titulars, sense gols, i a la tanda de penals al Camp Joliu classificat. Ja quan s'apropi la data i veiem tots els rivals, ja parlarem de criteris de proximitat, etc, etc. Sergi, acabo, avui és 20 de novembre.
Sí.
Què et ve al cap a tu amb això?
A mi, ja sé el que li ve a molta gent, però a mi em ve Xavi Andreu al cap, que avui fa anys i ja l'hem felicitat.
L'hem felicitat al principi. Bé, una no, segona felicitació.
Què m'ha de venir al cap? Va.
Eres conscient que tal dia com avui, fa 20 anys, el Sabadell va jugar per últim cop a Superliga Femenina?
Hosti, no. No, és veritat. Sí, recordo vagament, eh? No, tampoc em marcaré aquí el pegote, que no vam acabar la temporada, que ens vam quedar així, que vam ser un equip que es va haver de, malauradament, retirar de la competició quan estàvem al màxim nivell, però no recordava que havia estat un 20 de novembre.
Amb una gestió bastant caòtica a nivell financer que va propiciar aquesta decisió, al final la Lliga ha canviat molt, afortunadament, la pel·lícula. El que ara és la Lliga F, doncs es va quedar amb 13 equips i no 14, perquè el Sabadell el van treure, havia sumat algun puntet, ara en parlarem, però van donar tots els partits per eliminats, per allò d'haver començat ja la competició, i bé, al final, doncs la curiositat vol que un 20 de novembre, ara han passat ja 20 anys, massa anys, Sergi, sense haver terminat.
Molts anys.
I el que queda, perquè estem lluny, eh?
Estem lluny, s'està fent molt bé la feina, molt bé, però és evident que costa molt recuperar el terreny perdut.
Doncs vinga, va, que marxem cap a Calafell per recordar allò. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I avui que hem estat d'aniversari al Twitch de Ràdio Sabadell de la mort del dictador, no és l'única efemèride que es compleix, fa 50 anys d'allò, però també un 20 de novembre, però de 2005, just avui fa 20 anys, de l'últim partit a Superliga del Centre d'Esport Sabadell. O dit d'una altra manera, fa dues dècades ja que el conjunt arlequinat no trepitja la màxima categoria de futbol femení. I malgrat tot, segueix al top 10 del rànquing històric de primera, 556 punts sumats en un total de 17 temporades a la màxima categoria. La història és de sobres coneguda. El Sabadell femení va fer fallida econòmica pel gran deute que arrossegava i va acabar retirat a mitja temporada després de 9 jornades. La última, com diem, un 20 de novembre, un 6-0 a Vallecas contra el Rayo. La federació va acabar anul·lant tots els partits que havia jugat aquell equip entrenat aleshores per José Quereda Pirri. Aquella temporada les arlequinades havien guanyat ja un partit a Saragossa contra el Transportes Alcaine per 1-3. Per cert, gol de la mítica Vero Boquete per les aragoneses, Estela, Ainhoa i qui ja ens escolta, la Noemí Rubio, pel Centre d'Esports. Ha plogut molt, massa, des d'aleshores, però anem a recordar una miqueta aquell Sabadell pioner en el futbol femení. Hola, Noemí Rubio, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va la vida per Calafell?
Doncs molt bé, la veritat és que, bueno, molt familiar. Amb 20 anys ja veiem 3 nens... I, bueno, el tema del futbol encara segueixo mig vinculada, entrenant amb veterans aquí del poble i tot, però, bueno, molt bé, molt contenta.
Fa 20 anys sense que el Sabadell jugui a la màxima categoria. Això era impensable, res, només uns anys enrere, quan la Copa de la Reina guanyada a la Nova Creu Alta contra l'Estudiantes de Huelva, la Lliga aquella que ens van treure de les mans a Baracaldo, ens ho diuen en aquell moment i potser no ens ho podem imaginar.
Ja, no, a més és increïble, perquè quan hem estat parlant, clar, has dit 20 anys i és com si hagués passat volant. I la veritat és que, bueno, van ser unes temporades boníssimes, vam gaudir moltíssim, vam disfrutar, experiències inolvidables i, bueno, al final és el que t'acabes emportant, les bones companyes i l'experiència que vam adquirir.
El partit com a tal, l'últim, el de Vallecas, el 6-0 del Rayo, el recordes? O vaja, o la victòria a Saragossa contra el Transportes Alcaines aquella temporada?
Sí, sí que recordo. A més, va ser bastant, bastant trist el fet de tenir que acabar així, a més a mitja temporada, buscant equips, bueno, més que buscant, canviant d'equip i tornar a començar una nova etapa. I a més, sobretot el fet que havia tot el que havia aconseguit el Sabadell, que s'esfumés d'aquella manera al final.
Tu vas acabar a l'Espanyol, gent al Barça, etc. No entrarem tampoc al detall de què va passar, perquè entre altres coses no et correspon a tu com a jugadora d'aquell moment, com es va arribar fins aquí, etc. Però sí que et volia preguntar com ho va viure el vestidor, com us vau sentir com a futbolistes?
Home, doncs va ser molt trist, perquè al final tampoc desconeixíem realment tot el que passava i clar, que d'un dia per l'altre diguin que l'equip ja no continua, doncs clar, és un xoc quan la il·lusió que teníem i tot, doncs, bueno, es desploma d'un dia per l'altre.
Portaves
I,
tu...
bueno, i és això, al final és tornar a buscar oportunitats per nosaltres.
Et deia que portaves 4 anys al club, eres de les més veteranes, tot i l'edat, de les que més temps portava al primer equip del Sabadell, juntament amb les Olga Rodríguez, Alba Montserrat, etc. Suposo que per vosaltres faria encara més mal, no?, haver viscut aquesta època pletòrica i després veure com acabava tot.
Sí, no, i a més, clar, que eren molt jovenetes. Jo vaig fitxar pel Sabadell en 15 anys. I clar, imagina't, amb aquesta edat de viure i d'estar dalt de tot, de cop t'has de buscar un altre equip. Doncs, bueno, però bueno, al final de tot acabes aprenent i la vida d'això són moments i gaudir-ho a tope.
Quina pena per això el pelegrinatge del Sabadell tots aquests anys al futbol femení, no? Perquè al final es va haver de refer des de l'última categoria. A nivell formatiu és veritat que sí que ha recuperat categories, però tenim, per exemple, el sènior femení a Preferent, acabat d'ascendir, però jugant contra l'Espanyol C, per ubicar-nos. Ara que hi ha un auge que està tan de moda, afortunadament, al futbol femení, potser la gent no té aquesta idea o aquesta visió del Sabadell, però és que si tirem 20 o 30 anys enrere, el Sabadell és que era el gran referent segurament del futbol femení català.
Sí, a més, clar, que érem que vam començar a guanyar títols a nivell d'equips catalans i a sobre primera divisió, bueno, era Superliga femenina, que era abans. I clar, és una pena que al final, 20 anys després, el primer equip encara no hagi tornat.
Tu vas jugar quasi una dècada sencera, la màxima categoria, la Superliga, com deies ara, entre el Sabadell, l'Espanyol i el Barça, fins i tot jugant la Champions, pionera també de la generació prèvia, podríem dir, aquesta explosió de les Alexia Putellas, ex-arlequinada, per cert, també, Aitana Bonmatí i companyia. Tu això com ho has viscut? O què se sent ara, per exemple, quan veus l'expectació que hi havia l'altre dia, el dissabte, al Clàssic a Montjuïc, avui que hi ha un Chelsea-Barça de Champions? És que sona com si haguessin passat 100 anys, no?, en quant a resposta mediàtica, de públic, de condicions, de tot.
Home, el principal, em veja molt sana. A més, encara tinc contacte amb la Marta Torrejón, que ella encara està al Barça, jo vaig coincidir amb ella a l'Espanyol, i clar, el canvi ha sigut abismal. Llavors, clar, de quan nosaltres jugàvem entrenant els pitjors horaris, pitjors condicions, clar, ara ha fet un canvi molt gran, que encara hi ha molt camí a fer. Però, bueno, es nota una gran diferència de quan vam començar nosaltres.
Clar, al final és impossible de pensar com a club, com a ciutat Sabadell en general, o, per exemple, a nivell de jugadora individual, la Noemí Rubio, de dir, ens hem equivocat d'època, no? Hauríem d'haver enganxat això uns anys després.
Bueno, al final també ha de començar algú a fer el canvi. Llavors, bueno, ens va tocar a nosaltres acceptar-ho. Jo estic encantadíssima de que hi hagi tot aquest nivell i aquest suport mediàtic. I ja està. Jo, mira, ara tinc dos nenes i també juguen a futbol. I, bueno, el dia de demà qui sap, saps on arriben?
Que juguen a Calafell?
Sí, juguen a Calafell.
I tu em deies que també encara tant en quant vas jugant o no?
Jo vaig a... Bueno, tots els dilluns vaig entrenar amb l'equip de veterans d'aquí del poble. Tots són homes, però bueno, al final sóc una més. I l'any passat vaig deixar l'equip sènior femení d'aquí, perquè bueno, vaig tenir una mica de lesió al genoll i ja fins aquí.
De veritat, doncs són 20 anys al final d'aquesta última temporada que dèiem del Sabadell a la Superliga, però aquí corda per estona i un munt de partits jugats. Doncs Noemí Rubio, que ens venia de gust poder recordar aquella època daurada. Vés a saber, no?, si tornem a veure el Sabadell algun dia, la màxima categoria, tant de bo, no?
Home, ojalà algun dia, un dia tornin a estar allà dalt.
Doncs una mica, ens alegrem d'haver-te saludat. Suposo que ha estat estrany, no?, avui rebre la trucada que truquem de Ràdio Sabadell, que fa 20 anys, perquè òbviament és la típica efemèride que no tenies controlada, no?
No, no, la veritat és que no. Clar, quan vas dir 20 anys és com, buah, ens estem fent grans.
Total, total. Noemí, que ha estat un plaer saludar-te. Una abraçada, cuida't molt.
Igualment, una abraçada a tots. Adéu.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, la tornada de la publicitat. Un minut i seran tres quarts de dues. Hem estat al Vietnam amb Pedraza aquesta temporada, a Bulgària amb Carrión, a l'Índia amb Miqui Lladó, que per cert ja el tenim de tornada, i avui marxarem als peus dels Alps, al cantó italià de Suïssa del Ticino.
Mapamundi.
Sona l'himne de Suïssa, un país curiós tot ell, no us el descobriré jo ara, molt diferent, la part germànica, que és la majoritària, la francòfona, o la petita part italiana al sud, tocant amb la frontera amb Itàlia. Allà trobem Bellinzona, una ciutat, la dels Tres Castells, 43.000 habitants i un estadi al Comunale de 5.000 espectadors on juga l'equip de l'exarlequinat Aaron Rey, amb el mateix nom que la vila, l'equip Bellinzona. Bé, d'Aaron, de Melívia, vinculat al també exarlequinat Manel Benavente, etc etc. Anem a provar de saludar l'Aaron. Buongiorno, Aaron, com estàs?
Buongiorno, muy bien, ¿qué tal?
Eres la única persona, yo creo, que es capaz de decir buongiorno con acento gallego, ¿eh?
Eso no se me va nunca, ¿eh?
¿Cómo llevas el italiano?
Bueno. Entendiendo más de lo que hablo, pero poquito a poco.
Claro, en el vestuario hay nacionalidades de todo tipo. He visto, ¿en qué idioma habláis? ¿En italiano? ¿En algunos entre vosotros seguro en español? ¿En inglés? ¿Cómo se habla dentro del vestuario del Bellinzona?
Sí, hay de todo. Al final, por grupitos hablas tu idioma, pero luego lo que más se maneja es el inglés y bueno, nuestro nuevo entrenador es italiano y sí que es verdad que ahora está más dentro el italiano que antes.
Tú, claro, venías de Hong Kong, del Kiche. Vaya cambio.
Sí, cambio de León a Hong Kong y cambio de Hong Kong aquí a Suiza. La verdad que aparte del fútbol pues es lo que te llevas, las experiencias y aprender cada año y yo estoy encantado.
En esta sección nos sirve para poder tener a exarlequinados que nos hacéis de guía en el extranjero del fútbol y de las ciudades, del país, etcétera. ¿Tú qué te has encontrado allí en Suiza?
Bueno, es una ciudad muy acogedora, que sí que es verdad que ahora llegó el frío y se nota, pero la verdad que es muy bonita, es muy tranquila, pues tiene ciudades grandes al lado como es Lugano o más lejos hay otras, Zurich y así, pero esto es como un pueblito muy grande y muy acogedor.
Por las imágenes es que parece todo precioso, ¿eh? Muy, muy bucólico, ¿eh? No sé cómo se debe vivir allí, la calidad de vida.
Sí, la verdad que cuando llegas te impresiona más que cuando te acostumbras, pero ya te digo, es muy bonito y muy, muy tranquilo el pueblo.
Vais últimos ahora mismo, jugáis mañana contra el Vaduz, que también es curioso porque no es de Suiza, es de Liechtenstein, pero como el país no tiene liga, pues milita en la de Suiza. Es segundo el rival de mañana. Partido duro y temporada, supongo, complicada, ¿no?
Sí, ahora vamos con el tema deportivo, que es lo que nos está acompañando. Y ya te digo, sí, mañana, pues a ver si continuamos la dinámica que hicimos la semana pasada, que logramos ganar después de 13 jornadas, y espero alargar un poquito esta dinámica, que ya sabes tú cómo se vive ahí abajo.
Mal, mal, ya lo sabemos de sobras, que se vive mal. El Bellinzona tiene un título de liga, pero claro, es del año 48, imagínate todo lo que ha pasado. 7 ascensos a primera, 3 finales de Copa, la última el 2008... Pero aún así, claro, no es un Basilea, un Grasshoppers o un Young Boys, no es uno de los equipos referentes del país. Si me lo tuvieras que comparar con el equivalente en el fútbol español, ¿de quién hablaríamos?
Bueno, al final es un club que está creciendo mucho, que acaba de cambiar de propietarios y se están adentrando un poquito en el país, en el club, en la ciudad, y ya te digo, tiene margen de mejora y de crecimiento, y no te voy a dar ningún nombre, pero espero ver frutos del nuevo trabajo.
Pues, no sé, ya te lo digo yo, tú no lo digas. Pues quién sabe si están haciendo un proyecto de Villarreal, ¿no? Por decir algo, un equipo pequeñito, pero que con el tiempo pues acaba ganando terreno. Se espera, por cierto, nieve mañana, creo. No sé si a la hora del partido, pero durante el día. ¿Tú el frío cómo lo llevas?
Bueno, yo lo llevo bien, que soy del norte de España y al final pues estoy más acostumbrado que otros jugadores. Yo, por mí, no tengo problema. Si llueve, si nieva, si graniza, bueno, estoy acostumbrado.
Allí estáis, a Melivia, que lo conocemos suficiente aquí, a Borja López, ex del Ceuta, todo del Rayo Majadahonda. Compárame un poquito el nivel de lo que os habéis encontrado en esta segunda división de Suiza con la primera federación de aquí. ¿Más o menos es comparable o no?
Bueno, sí, es comparable. Lo que tiene es que es una liga muy física y al final pues te cuesta mucho ganar, te cuesta mucho sacar los partidos, bueno, como la primera federación. Pero es más que técnica, es más física y táctica. Al final yo creo que en primera ref hay jugadores de muchísimo nivel y aquí hay equipos más competitivos.
Y dentro
estaría ahí.
Dentro de eso, con lo fino que eres tú, con la calidad que tienes, ¿qué jugáis un poquito más que la media o también tira mucho el físico? Lo digo porque, claro, tú has tenido un 72% de minutos, 13 partidos, un gol en el último partido que decías contra el Arau. Supongo que contento con el rendimiento individual, ¿no?
Bueno, al final, cuando no ganas partidos y no sumas puntos, dices, pues ¿quién se salva? Y al final uno mira para adentro y siempre piensas en mejorar, por lo menos en mi caso, y en no salvar el culo. Y entonces pues estoy en esa motivación, ese intentar pelear con mí, de mejorar cada día, que al final creo es lo que te lleva adelante.
¿Te ves haciendo carrera en Suiza o en el extranjero en general? Lo digo porque decías el tema de la Cult, Unastic, etcétera, aquí en Sabadell, pero llevas ya 2 seguidas fuera de casa, en Hong Kong y ahora en Suiza. Si te digo de aquí a unos años dónde te ves haciendo mucha carrera en extranjero o no?
Pues la verdad son cosas que me preguntan mucho y yo hablo con la mente abierta y creo que me adapté bien a todos los sitios que he ido y no tengo miedo por volverme ya a casa. Entonces yo, el futuro nadie lo sabe, pero si te tengo que decir algo es que seguiré en extranjero.
Pues mira, me ha gustado el titular, ¿eh? No tengo miedo a seguir fuera de casa. Acabo preguntándote por Sabadell, ya que nos has hecho un poco de guía del fútbol suizo, de Bellinzona, del Ticino, etcétera. Aquí en Sabadell, ahora que decíamos que vienes de marcar, aquí te costó de que llegara el primer gol, con la arlequinada.
Buah, me costó mucho, ¿eh? El tercer año ahí, creo que llevaba 2 años antes en el Celta, imagínate. Me tuvieron que llevar los ajos, los mojinos, ¿eh?
La recuerdas, me pasé toda la temporada comprando ajos fuera de casa por si acaso.
Buah, qué pasada, macho. La verdad que siempre recuerdo la etapa del Sabadell como la más feliz que he pasado en el fútbol. Y me ha sido
La
mucho
más
este
feliz de
año y me
todas,
alegro
¿eh?
tanto de que vaya tan bien ahora.
Ahí hemos perdido ara, hem perdut la senyal un moment. Mirem de recuperar-la perquè just estava dient això. Aaron, m'escuches, ¿verdad?
Sí, te
Sí,
escucho, te
se
escucho.
cortó justo cuando decías, he intuido que decías que la más feliz de todas aquí en Sabadell.
Bueno, sí, sin duda. Aparte que fue larga, de 3 años, como está claro que subidas y bajadas, pero la que más me ha llenado futbolísticamente y personalmente.
He intuido porque se ha cortado justo, pero decías, me alegro que ahora, o sea, me imagino que desde Belinsona vas pendiente, ¿no? Del equipo también.
Sí, hombre, claro, lo sigo todos los años y es lo que te digo. Este año que se puedan asentar y ahora mismo que van como tiros hacia arriba invictos. Wow, ojalá siga así, macho.
Pues ojalá, ojalá que sí, y ojalá que
Sí,
también
sí.
vosotros recuperéis ese buen tono después de la primera victoria que ya llegó. Aaron Rey, la única persona que es capaz de hablar en italiano con acento gallego, exarlequinado. Cuídate mucho, grazie mille, un abrazo, suerte mañana.
Un abrazo, amigo. Gracias por todo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Gran final de programa, però ens queden encara a parlar de waterpolo i de futbol sala. En el primer cas, en waterpolo, el Keyo Natació Sabadell haurà de guanyar els dos partits restants de la fase de grups de la Champions masculina si vol estar per primera vegada entre els 8 millors del continent. Ahir es van complir els pronòstics i a l'inici de la segona volta els de Quim Colet van caure a la piscina de l'Atlètic Barceloneta per un clar 13-7. Com ha passat en altres entregues d'aquesta temporada, el club va aguantar fins al 6-5, gairebé a l'equador del tercer quart, i després va encaixar un parcial de 5-0 en qüestió de minuts que va sentenciar l'enfrontament. El tècnic lamentava haver tingut la baixa del bielorrus Costa Berka.
No és ben bé físicament, evidentment, que hi ha un component aquí, perquè la nostra rotació és molt més curta i necessitem a tots els jugadors. Ja han començat marmats, diguéssim, la temporada amb la baixa de l'Àxel, llavors l'anem arrossegant, etc etc. Però després, bueno, la desgràcia de lesions que poden passar i la veritat és que no hi ha... Els dos partits de Champions en Barceloneta no hem estat... El roster, diguéssim, sa que tenim no és el complet que podem tenir.
Colet també ha posat la lupa en aquest tram final de partit en el qual l'Atlètic Barceloneta acostuma a trencar els enfrontaments. Diu el tècnic del Keyo que no és una qüestió física, o no només física, sinó de caure en precipitacions en atac quan veus que el conjunt mariner pot escapar-se a l'electrònic.
Les ganes també de voler aixecar el partit perquè anem una sota i de dir anem a guanyar-lo ja, m'entens? Ens fa que segurament en aquell moment és quan el perdem, no? És una qüestió així de falta de control, de les mateixes ansietat, ganes de voler resoldre el partit quan més tranquil·les està i evidentment hi ha el component físic que fa que aquesta presa de decisió doncs, no sigui la correcta. Precipitada a vegades doncs, no és correcte.
El Barceloneta passa ara a liderar en solitari el grup D amb 9 punts, 3 més que el Marsella i el Hannover i 6 més que el Natació Sabadell. Sense haver de dependre de tercers, el club hauria de guanyar els dos partits restants a Can Llong per acabar segon contra els alemanys, següent rival, el 3 de desembre, per més de 2 gols de diferència.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I en futbol sala dissabte tenim la reedició de l'eliminatòria del play-off d'ascens de la temporada passada entre el filial de l'Indústries i el Club Natació Sabadell. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Tenies ganes de Nadal, eh, rei?
Home, sí.
Quin jersei. A més, això, allà a Belinsona, a l'Aaron Rey li quedaria amb la neu i el fred de conya, allà amb aquell paisatge. Anem a parlar de futbol sala, perquè en aquella primera ronda que dèiem ara, els colomencs no van donar cap opció als nedadors, eh?
No, sumant els resultats de l'anada i la tornada d'aquell play-off, l'Indústria es va imposar per un resultat global de 12-2, 1-4 al Pavelló Nord, 7-1 allà a Santa Coloma. I, de fet, Adri, el segon equip de l'Indústria acabaria assolint l'ascens a les pistes, però finalment va renunciar a la plaça. 6 mesos després, els dos conjunts es tornen a veure les cares en el duel de l'onzena jornada de la segona B.
El que segur que ens trobarem i el que podem controlar és que hi haurà un equip de molta qualitat davant i jugadors molt bons individualment i que estaran preparats per pujar amb el primer equip. Això ja diu el tipus de rival que ens trobarem. Però bueno, ens hem de centrar en nosaltres, crec que arribem bé, estem en una bona línia de joc i d'entrenaments i hem de seguir per aquesta línia que ens ajudi a guanyar també.
Era la veu de l'entrenador del club, Jordi Marín, recordant aquest bon moment pel qual passa el seu equip. Recordem, són 8 jornades seguides sense perdre, havent guanyat els 3 últims partits, 5è classificat aquest Natació Sabadell, a un punt del play-off i ara mateix ficat dins de les places que els classificarien per la pròxima edició de la Copa del Rei. L'única llosa estan sent les lesions d'homes importants com Àlex Llamas o Raúl Martín, però Jordi Marín no vol excuses.
Ho venim parlant durant la setmana, que la competició a 30 partits et porta a haver de superar aquestes situacions. Qui les superi, perquè tots els equips les tindran, doncs li donarà un plus amb els seus objectius. Crec que nosaltres el primer partit l'hem superat. A partir d'aquí crec que tenim equip suficient per trobar a faltar a tots, però guanyar els partits sense dependre de ningú. Així que intentarem seguir per aquesta línia.
Per cert, el filial de l'Indústries una mica menys de nivell, que la temporada passada ara mateix és 11è amb 11 punts.
El xulet inicia a Santa Coloma dissabte a 9:15 del vespre, l'endemà diumenge a Parc és el torn de l'Escola Pia.
Sí, concretament a 11:45 del matí juga la Pia, que es desplaça cap al Maresme per enfrontar-se al Ciutat de Mataró, que és desè classificat del grup 1 de tercera divisió, i molta atenció a la situació del conjunt escolapi, que després de 7 jornades és a la zona baixa, quarta per la cua. Jordi Martín és el tècnic de la Pia.
Crec que som un equip que anirem a més. I d'això, veient-los entrenar, veient-los la implicació que tenen, la veritat és que jo no els puc posar ningú per als meus jugadors. Ho estan intentant, ho estan donant tot. És veritat que quan fas un canvi d'aquest nivell de vestuari d'equip que hem fet aquest any amb la plantilla, doncs les coses costen un temps i no estem anant tan ràpids com voldríem.
El futbol sala Sabadell femení, a més, marxa cap a Saragossa, Parc, per afrontar el seu segon duel consecutiu contra un conjunt aragonès.
Sí, ve de perdre a casa contra el segon classificat de la segona divisió nacional, l'Intersala 10 Zaragoza, i ara les cabaltenques s'enfronten el dissabte a les 7 a la Granja, a l'Entre Ríos Automatización, que també l'ubiquem a la zona alta de la Lliga, concretament és quart. Les arlequinades de la seva banda viuen fora del descens, però tot just amb un marge de 2 punts sobre el perill.
I per rematar-ho ràpidament, Parc, ahir teníem Copa Catalunya.
Sí, concretament un derbi sabadellenc que es va endur als franciscans per 5-1 contra els Safanosa. Estem parlant de la Copa Catalunya masculina en aquest cas. I avui es disputa un altre duel local d'aquesta primera ronda entre el Fractals i el sènior masculí del futbol sala Sabadell femení. És a 11:15 de la nit al xiulet inicial al Pavelló Sud.
Va, marxem, Parc, una abraçada. Bon
adéu.
Ara el Notícies Migdia, abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambrin. Que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.